Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha denunciat els canvis de criteri sobre el procés sobiranista del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. En una entrevista a l'agència EFE, Arrimadas ha criticat que Sánchez definís Catalunya com a nació, després rectifiqués i ara parli d'Espanya com a estat plurinacional, sense concretar més. La diputada del Parlament ho ha atribuït als intents del PSOE d'acostar-se a Podem.
Me parece que el Partido Socialista se ha alejado de un proyecto para todos los catalanes, un proyecto que durante una época fue ganador en España y que ahora pues está podemizado y mirando por el retrovisor todo el día lo que hace Podemos. No podemos estar pendientes de los bandazos del Partido Socialista y de los cambios de criterios del señor Pedro Sánchez.
Arrimadas també s'ha mostrat escèptica sobre la possibilitat de donar suport a una moció de censura presentada per Pedro Sánchez i s'ha inclinat per esgotar la legislatura exigint al PP que compleixi amb els acords amb Ciutadans. Més notícies, Mercè Jiménez.
La revetlla de Sant Joan s'ha tancat sense incidències greus, tot i l'alerta per l'alt risc d'incendi forestal que encara continua activa. El telèfon d'emergència 112 ha atès més de 5.000 trucades per uns 2.300 incidents al llarg de la nit i la matinada. La majoria han estat petits incendis provocats per petards. El director general de Protecció Civil, Joan Delor, ha fet balanç de la revetlla al suplement de Catalunya Ràdio.
Si comptéssim el tema d'incendis, n'hi ha hagut. Afortunadament, no d'aquests que dius, home, hem de patir, els bombers, diguéssim que els han atacat bo i ràpid. Ha estat una revetlla que hem tingut les incidències habituals, amb unes magnituds que més o menys van com les de cada any i afortunadament no hem hagut de lamentar situacions greus.
Un despreniment de terra ha sepultat parcialment una petita població xinesa de la província de Sichuan, on almenys 120 persones es donen per desaparegudes. L'esllavissada de terra i pedres, probablement provocada per la pluja, ha afectat més de 60 cases i un hotel. Fins ara s'han localitzat 5 cadàvers i 3 supervivents i també hi ha més de 9.000 evacuats. Més de 300 bombers, policies i militars treballen a la zona amb l'ajuda d'excavadores. Per les pròximes hores s'espera l'arribada de més personal de salvament amb gossos ensinistrats i també helicòpters, tot i que no es tenen gaires esperances de trobar més persones vives.
Londres ha evacuat aquesta nit els residents de 5 blocs de pisos del barri de Camden per risc d'incendi. Les autoritats han volgut evitar que es repetís la tragèdia de la Torre Grenfell, que es va cremar fa 10 dies i va deixar 79 morts. Els tècnics han constatat que el revestiment exterior dels edificis era igual d'inflamable que el de la Torre Grenfell. Això ha forçat l'evacuació d'uns 800 apartaments de nit. A tot el Regne Unit, els inspectors han identificat almenys 27 edificis de propietat municipal que incompleixen els requisits de seguretat antiincendis perquè estan revestits amb material inflamable.
Continua la jornada castellera de Sant Joan a Valls. És el primer cara a cara entre les dues colles de la vila. La colla jove es mira de consolidar els castells de nou, mentre que la vella no ha pogut complir amb l'objectiu de descarregar un 3 de 10 en la primera ronda. Valls, Josep Almirall.
Bona tarda, som a punt de començar la tercera ronda, una diada de Sant Joan que no és propícia per les dues colles vallenques. La colla vella ha caigut en primera ronda en el 3 de 10, li ha caigut a punt d'entrar a l'enxaneta, ha repetit descarregant el 3 de 9 i a la segona ronda ha descartat ja definitivament el 4 de 9 net o 4 de 9 sense folre i ha descarregat, això sí, el 4 de 9 normal. La colla jove sí que ha tingut una bona sortida avui aquí a la plaça del Blat, descarregant el 3 de 9 a la segona ronda, però s'ha encallat amb el 5 de 8, n'ha hagut de fer un intent desmuntat i ha repetit amb el 2 de 8. Ara, en començar la tercera ronda, les joves descarta també el 4 de 9, estrenar avui el 4 de 9 i ho farà plantant el 4 de 8. Una diada que ha perdut el ritme, ha perdut també l'espectacularitat i part de l'interès que havia generat. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Valls.
Esports, Albert Benet.
Joan Zarco ha fet la pole position del Gran Premi d'Holanda de motos. Ha estat el més ràpid per davant de Marc Márquez, segon, i de Petrucci, que ha estat tercer. Ara, aquesta hora, acaben de començar els entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaidjan, que es disputarà demà a Bakú. El Getafe i el Tenerife es juguen avui una plaça a primera divisió. A les 9 del vespre es disputa la tornada de l'última eliminatòria per pujar. El Tenerife defensa l'1-0 del partit d'anada. Avui a la Copa Confederacions, Mèxic-Rússia i Nova Zelanda-Portugal. A l'Eurobàsquet femení de Praga, avui jornada de semifinals, Espanya-Bèlgica i França-Grècia.
Fins aquí les notícies.
A la dreta del ring, la campiona del món d'ultratrail, bombera, mossa d'esquadra, conferenciant i amb ganes de seguir escalant, Núria Piques. A l'esquerra, una sirena amb 17 medalles d'or, 18 de plata, 12 de bronze, que encara en vol sumar més com a entrenadora, Gemma Mengual.
Com? Tindrem un combat entre Gemma Mengual i Núria Piques?
No, però pujaran al ring.
A quin ring?
El del CAR de Sant Cugat, el del Centre d'Alt Rendiment. Dilluns, programa especial del matí de Catalunya Ràdio des del CAR de Sant Cugat.
I la Mònica Terribas també es posarà els guants?
Doncs els rumors diuen que sí. El dilluns ho descobrireu.
Catalunya Ràdio.
Il·lusió, creixement, ambició. Tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat. Catalunya Ràdio.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Bon Sant Joan, solidaris, què tal, com esteu? Diu que hem passat la nit més curta de l'any, a l'hemisferi nord, s'entén. I esperem que hagi estat una nit tranquil·la, sense cap ensurt per la gent que viu i dorm al carrer a les ciutats del nostre país. La setmana passada va venir l'Andrew Funk, que és un jove nord-americà que ha engegat una associació a través de la qual defensa que les persones que viuen al carrer se'n podrien sortir amb el seu talent si la societat els dona l'oportunitat. Ell s'ha proposat ajudar-los a trobar feina, que amb una feina, diu, i si poden fer allò que saben fer, recuperen ràpid la confiança en si mateixos, es responsabilitzen, fan un retorn a la societat i la resta ja ve rodat. Aquesta manera de fer i aquesta mentalitat emprenedora pròpia del món de l'empresa és molt diferent de la manera com treballen la majoria de les entitats d'atenció a les persones sense llar de Catalunya. De fet, a la conversa de dissabte passat va quedar demostrat que tenen algunes diferències entre ells. Però aquí escoltem tothom. Per això, avui ens acompanyarà en Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, que és una de les moltes entitats que tenen persones sense llar a Catalunya i que la setmana passada van realitzar el cens anual a la ciutat de Barcelona. Un cens que diu que, de mitjana, les persones que viuen al carrer del Cap i Casal fa 3 anys i 4 mesos que hi són. I diu també que han augmentat els casos d'agressions, de violència contra aquestes persones. Senyal, diu el senyor Busquets, que alguna cosa no estem fent ben feta entre tots. Això serà a la segona part del programa. Ara, però, comencem amb un nom que hem sentit anomenar moltes vegades els darrers 2 anys. Algú molt conegut a Catalunya perquè va convèncer els socorristes de la seva empresa per anar a salvar vides a la Mediterrània. I aquella iniciativa ara és l'ONG que ha experimentat una implantació més ràpida i un creixement més gran a tota Europa. Un cas d'estudi. I avui és els solidaris perquè aquesta setmana es va commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I hi ha notícies que volem comentar amb ell.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades. Òscar Camps, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Lluita contra tu mateix. Lluita contra tu mateix. Vinc a parlar-vos d'un silenci.
El director fundador de Proactiva Open Arms. Com esteu en aquests moments a nivell de rescats, Òscar? Ara que l'estiu doncs, ha tornat amb la millora del temps, han pujat una altra vegada el nombre de persones que intenten creuar el mar?
Per la banda del Mediterrani estan pujant, lògicament, pel bon temps, i per bon estat de la mar que amb aquestes dates acostuma a haver-hi.
Sí.
És cert que aquest any també durant la primavera el nombre de rescats ha sigut més alt que també en comparació a anys anteriors. Tot ens fa pensar que aquest any serà molt més les persones rescatades a Mediterrània Central. Potser l'any passat parlàvem de 170.000 i aquest any superarem els 200.000, segons previsions i tal com van les xifres. El que s'està multiplicant també és la xifra de morts, la xifra oficial, que és diferent a la real. Ja està augmentant i pel que fa a Grècia, doncs també una miqueta han pujat les arribades i el nombre de morts està tancat en 37.
37 víctimes?
Amb el que portem d'any a l'Egeu i bueno, més de 2.000 al Mediterrani Central, pràcticament la xifra oficial em penso que és 1.900 i pico.
Quan dius Mediterrani Central vols dir costes de Líbia, Itàlia, etc?
Exacte, sud d'Itàlia, canal de Sicília.
Exacte.
I tenim el Mediterrani, tenim la banda espanyola, la frontera sud espanyola, doncs que també actualment està rebent moltíssimes arribades. Penso que entre 400 i 500 persones han arribat en les últimes hores.
Aquesta setmana llegíem a VilaWeb que alguns grups d'ultradreta ja s'han organitzat per sortir amb llanxes a interceptar els vostres vaixells, els de les ONG, i boicotejar els rescats. Proactiva se'ls ha trobat?
No. Sabíem que... No sé si va ser Metges Sense Fronteres que el port d'Augusta, em penso que va ser, o Augusta, o a Pozzallo, no me'n recordo, a un port de Sicília, es van trobar una petita embarcació que se'ls va posar al davant, però vaja...
En tot cas, no creieu que sigui un fenomen del que ens haguem de preocupar?
No, sé que PayPal ha bloquejat les donacions cap a un altre grup que s'havia... publicitat per recollir, per captar fons, per tenir una embarcació per fer aquestes coses, però no sabem què hi ha de veritat aquí, que hi ha de campanya de màrqueting. Vull dir que no ens preocupa absolutament gens.
Diverses ONG esteu denunciant també la situació a Líbia en concret. Tu ara deies Metges Sense Fronteres. Nosaltres ara fa unes setmanes vam contactar amb operatius d'aquesta organització que ens parlaven de l'estat de les persones que estan tancades als centres d'internament d'immigrants. I ara ja estan parlant de segrest i de tortura amb el consentiment de la Unió Europea.
Bé, fa temps que ho estem denunciant, perquè des de principi de l'estiu passat que estàvem al Mediterrani i que hem rebut els testimonis directes de la gent que hem rescatat i que ha fugit de Líbia, ens han transmet un darrere l'altre el maltractament, la violència, l'esclavitud, el segrest, l'extorsió a la família, les violacions sistemàtiques i fins i tot els assassinats, que ells mateixos diuen que matar un negre no és important a Líbia. Ho hem denunciat moltíssimes vegades, fins i tot per xarxes socials tenim testimonis penjats, perquè, bueno, per anar sensibilitzant, perquè entenem que l'administració ho sap, no?
A catradio.cat els nostres oients poden rescatar, si volen, l'entrevista que vam fer fa 15 dies, 3 setmanes, ahir amb Peter Estelima, que és aquest membre de Metges Sense Fronteres, que acabava de tornar de Líbia i que relata fil per randa el que hi va veure, que certifica, que il·lustra això que ara tu estaves explicant, Òscar. Ara mateix, quins són els vostres principals obstacles a l'hora d'actuar?
Nosaltres intentem sempre anar coordinats amb la central de la Guàrdia Costera italiana,
sí,
que comanda les accions que es fan al Mediterrani, no? Ells són els que ens diuen on ens hem de col·locar i cap a quina zona ens toca vigilar o rastrejar o buscar on estan els targets, es passen les coordenades de les possibles embarcacions a la deriva, sempre sota aquesta premissa i en coordinació amb la Guàrdia Costera. Si no podríem estar allà, evidentment, llavors les coses serien bastant més difícils, perquè... Sí. Penseu que el Mediterrani en aquests moments és el mar més militaritzat del planeta. Jo entenc que no hi ha una polzada quadrada al Mediterrani sense estar monitoritzada per drons, satèl·lits, radars d'última generació, i tot i així se'ls escapa cosa estranya, se'ls escapa les embarcacions i es perden les embarcacions.
Ara t'anava a dir, si això fos així de veritat, seria molt fàcil localitzar les barques.
Exacte, no, és que ho és de veritat. El que passa és que aquesta informació no ens arriba a nosaltres, no es comparteix mai amb les ONGs que estem al mar, i dubtem que Guàrdia Costera la tingui, però no dubtem que Frontex la tingui i que una Formet, que és l'armada europea, la tingui, i que, bueno, i que sistemes de defensa i de control de fronteres, sobretot amb satèl·lits, pues, no la tinguin. No?
Les ONG podríeu utilitzar precisament això que dèiem, drons, per fer un avançament dels vostres vaixells i localitzar les barques?
De fet, ho intentem per tots els mitjans, els organitzem, les ONGs, tot i que pot semblar a simple vista doncs, que no estem coordinats, ho estem, estem tots comunicats i formem part d'un mateix xat o de diversos xats, tenim avionetes, hi ha una ONG alemana que té una avioneta que cada vegada que pot i la deixen, doncs fa una batuda, però bueno, penseu que és una zona complicada i que no hi ha facilitats per fer aquestes coses, no? Moas és una altra ONG que tenia drons l'any passat, aquest any ja no els té. Nosaltres vam intentar poder tenir algun acord amb una associació de pilots espanyola que pogués fer de tant en tant una passada amb una avioneta i pogués donar alguna dada perquè són moltes les embarcacions que es perden, no? I tampoc ho hem aconseguit, no et donen permisos, hauries de sortir des de Tunísia i penso que bueno, necessites el vistiplau de Frontex per poder-ho fer, no?
Sí, està entès. La Unió Europea, Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2017, i a tu a Twitter et bullia la sang l'altre dia.
No tant pel premi, sinó pel motiu pel que els hi donen, no? El tema de drets humans. No és que em bullis la sang, sinó és que és insultant que ens prenguin per tontos a aquest nivell, no? Però bueno, després penses, bé, a quin polític espanyol li donaran un càrrec ara des de la Unió Europea? És que és inconcebible, no? Quan la inacció deliberada de la Unió Europea davant d'aquesta crisi és tan flagrant que tinguem que donar-los un premi, en aquest sentit em sembla que potser és una presa de pèl, no? O no ho sé. La veritat és que ho sembla, sembla una presa de pèl.
A l'altra banda, hi ha que vosaltres, a la vostra organització, l'any passat us van concedir el Premi Ciutadà Europeu del Parlament.
Sí.
Que ha tingut alguna transcendència més enllà del premi de la distinció?
No, gens, cap ni mica. Penso que ningú sap que tenim aquest premi, no? Suposo que només els europarlamentaris que ens van nominar per unanimitat, tots els espanyols van coincidir en nominar-nos, no? També penso que és una mica de càstig,
Què vols dir?
Moltes vegades ens pensem que el Parlament Europeu té molt de poder i no té, jo per dir poc diria que quasi gens, no? Que qui mana aquí és la Comissió
Europea. Exacte, és la Comissió, sí.
I el Parlament Europeu va decidir que no es fes l'acord en Turquia i a la una de la nit d'aquell mateix dia Merkel firmava l'acord, no?
Igual que el que hi ha amb Líbia, també.
Sí, bueno, Líbia, no sé amb qui deuen haver signat l'acord de Líbia.
Perquè
no?
Líbia és un estat fallit, exacte.
Sí, exacte. Nosaltres ens han acusat i ens han culpat de tenir relacions amb no sé qui, amb no sé quantos. Resulta que qui negocia amb una banda armada és la pròpia administració, no? Dius, ostres, que fort, perquè dius, un gobierno, què gobierno? Trípoli, qui té el govern de Trípoli, no? Si va saltant de mans en mans Trípoli, no? I clar, fa pensar tot plegat que, bueno, que utilitzen escandalosament etiquetes i molt tendencioses, no? Per fer-nos creure situacions, no? Perquè nosaltres també trobem molts guardacostes al mar, saps? Uns poden ser bons i els altres també, no? Depenent de quin, d'on vinguin, no? Perquè clar, cada ciutat té un grup armat que controla una ciutat. Per tant, és molt complicat tot això, no? I a més ara ens disparen. Vull dir que,
què vols dir que us disparen?
Doncs que ara ens fan trets. Al principi, per ràdio, ens deien que nosaltres estàvem col·laborant amb les màfies, no? Ens ho diuen per ràdio, però com seguim fent la nostra feina amb aigües internacionals, doncs, de tant en tant ens fan trets a l'aire, dissuasoris o intimidatoris perquè no intervenguim o perquè ens aturem, però bueno, el to va pujant.
De portes endins a la Unió Europea, al setembre acaba el termini de 2 anys dins dels quals s'havien de reubicar les aproximadament 160.000 persones refugiades, 17.000 de les quals, ho hem explicat moltes vegades, havien d'arribar a l'estat espanyol. Ara per ara només n'hi han arribat 800 i escaig, i el ministre d'Astis ja va dir que no arribaríem a complir aquesta promesa perquè la Comissió Europea només n'ha detectat 12-14.000 que puguin ser aptes per a aquesta reubicació. Si és evident, Òscar, que les quotes no han servit i que cap país membre no s'ha mullat prou, Les ONG, a vosaltres se us acut algun altre sistema de compromís internacional que pugui ser realment efectiu i immediat?
No ho acabem d'entendre, eh? No ho acabem d'entendre com pot ser que en la nostra estància a Lesbos passessin per allà 850.000 persones que durant una època haguessin estat trenc, que anaven des d'Àustria a Alemanya per acompanyar-los i per portar-los fins a Alemanya, fins arribar al límit que Alemanya va dir prou, i a partir d'aquí tenim dispersos per tot territori europeu a més de 70 o 80.000 persones que no són capaços de tenir condicions, no? No. Ja no és una qüestió d'acolliment, sinó és un tema de drets humans, no? És un tema de estem acollits a una sèrie de compromisos i de convenis internacionals que s'han de complir, no? No entenc que diguin que parlin de quotes, no sé quines quotes, no? O complim o no complim amb la Convenció de Ginebra i la Carta de Drets Humans. Complim o no complim? Aquest és el tema, no? Estem pagant a tercers països perquè garanteixin la seguretat d'aquestes persones, com a Turquia, ho estem fent? Sí, a quants països ho estem fent? A on deportarem aquesta gent que diu que no? A Nigèria, tots junts? No sé, hi ha moltes preguntes que ens haurien de fer, no? Però jo trobo a faltar els intel·lectuals del país, no? I els experts, perquè diguin la seva, no? Nosaltres, la filla de cap, som una petita resposta popular davant d'aquesta inacció de la Unió Europea, no? D'abandonar la gent al mar i de fer servir el mar com un parany dissuasori, no? És a dir, que morin al mar perquè així evitem que vinguin, perquè tenen uns drets, igual que nosaltres, no? Totes les persones tenen uns drets i no n'hi ha persones il·legals.
No es tracta de compartir una càrrega, sinó de compartir una responsabilitat. Això ho ha dit fa poc Antonio Guterres, que és el secretari general de les Nacions Unides, en ocasió d'aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. Què en penses d'aquest dia especial, Òscar? Tu l'altre dia a Twitter deies: avui tothom cridarà a favor d'aquestes persones, demà seran ells que cridaran i ningú els escoltarà.
Sí, és cert. Ara portem 200 i pico persones a bord del nostre vaixell amb 4 cadàvers i continua sent, per nosaltres continua sent, els 365 dies a l'any són el dia d'aquestes persones, no? Mm. El senyor Gutiérrez tampoc és que hagi fet gaire, eh? Estan a ACNUR. Vull dir que no sé si és que les coses van soles, però les Nacions Unides sembla que s'hagi alineat amb Europa amb no dir gaire cosa, no? Perquè no la sento, no? Aquestes Nacions Unides que haurien de dir-se, doncs haurien de recriminar aquesta inacció, doncs Europa ja va dir que estaria 2 anys sense fer res i és cert, ha estat 2 anys sense fer res.
Recau llavors, Òscar, tot plegat en la reacció ciutadana? És a dir, a Catalunya hi ha les xarxes i el .cat, que ara aquests dies està reactivant les seves campanyes de conscienciació. Fa 4 dies la gent de Casa Nostra, Casa Vostra va tornar a sortir als mitjans per recordar que no n'hi havia hagut prou amb aquella manifestació que vam fer el dia 18 de febrer, que vam omplir Barcelona. Per tant, és cosa nostra dels ciutadans en vistes de la inoperància de les autoritats?
És evident, eh? És evident que polítics estan per servir al poble, no al revés, eh? El que passa és que si el poble no es mobilitza, si el poble no diu la seva, doncs els polítics aniran fent. I l'important és, doncs, que el poble, doncs, que conegui el que està passant, que és el més important. I aquí tenen molt a veure els mitjans de comunicació, perquè si la gent sap el que passa, s'indigna igual que ens indignem nosaltres, i demanarà una resposta. Però evidentment que si ho tapem i si parlem d'altres coses, doncs...
On és el Golfo Azzurro en aquests moments?
Està arribant a Sicília per deixar quasi 300 persones.
Quants rescats feu al cap de la setmana?
Hi ha setmanes que 500, hi ha setmanes que 300, hi ha setmanes que hem fet 1.200.
Quina és la planificació per aquest estiu, Òscar?
La nostra és poder tenir 2 embarcacions al mar. Tenia l'Open Arms, que és un vaixell que ens van donar, que l'hem estat remodelant els últims 6 mesos, que sortirà diumenge cap a Malta i cap a la zona SAR.
Vols dir demà?
Sí, vull dir demà, exacte. I continuarà les tasques conjuntament amb el Golfo Azzurro, no? Entre tots dos, doncs, podem fer alguna cosa més. Metges Sense Fronteres també té 2 vaixells, i intentar entre tots, doncs, abarcar el màxim de zona possible per intentar que morin almenys una de les persones possibles.
Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, gràcies per haver passat pels Solidaris, que crec que amb totes les vegades que havíem arribat a parlar amb vosaltres, avui és la primera vegada que tu ets al programa.
Sí, Pues aquí em tens a disposar i moltes gràcies per donar-nos a veu.
No, al revés, a vosaltres per la feina i a tots els voluntaris, perquè sé que la vostra organització, a totes en realitat, la feina de tots és la que compta.
Moltíssimes gràcies, és cert.
Una abraçada, que vagi bé.
Igualment.
I segons dades dels organismes internacionals, més de 65 milions de persones han hagut de marxar forçadament de casa seva per culpa de guerres i de conflictes. I més de la meitat són menors d'edat, nens i nenes.
Solidaris, un programa per fer memòria.
I parlant d'infància, aturem-nos ara a Catalunya. Aquesta setmana ha acabat el curs escolar. És un moment clau per les famílies i pels nens que en el període de vacances no poden interrompre tant de temps el seu aprenentatge. Però ara toca fer-ho fora de classe, en un altre context, el context de la convivència, del joc, de les activitats esportives, culturals, els casals. Això que en diem l'educació en el lleure, que ens agrada posar etiquetes per tot. I ara és quan es fan molt evidents les mancances de les famílies més vulnerables. Els pares necessiten seguir treballant, no es poden permetre quedar-se a casa amb els nens, i és quan més falta fan les entitats d'acció infantil i juvenil. Avui, el comentari dels que més en saben dels solidaris l'hem demanat al membre de la Plataforma per la Infància de Catalunya i director de l'Associació Educativa Itaca, Felipe Campos.
Nen de Masia, que estimes la vida, rient i tirant pedres del riu. Nen de Masia, que fas cada dia que el món sigui més atractiu.
Néixer en un determinat barri pot condicionar molt la vida d'una persona. Hi ha estudis que determinen que fins i tot és més important el codi postal i que això condiciona més que no pas el codi genètic respecte a la salut. És per això que cal denunciar un cop més que la infància, en general, i els nens i nenes, en particular, amb noms i cognoms en barris d'alta complexitat, no tenen les mateixes oportunitats que d'altres barris, degut, en gran part, a que les seves famílies pateixen situacions econòmiques i socials molt complicades, en alguns casos, fins i tot, fregant l'emergència. I parlem de la situació de les famílies, perquè des dels solidaris volem cridar ben fort que no existeixen nens pobres. No ens agrada aquesta etiqueta, sinó nens que viuen en contextos de pobresa. Aquest context que dificulta que els nens i nenes puguin assistir i gaudir d'un estiu lúdic, d'aprenentatge, un estiu d'oportunitats, un estiu de vacances. En molts casos es paralitza el seu procés educatiu i la possibilitat de treballar amb els infants de poder reforçar la seva autoestima i capacitats. Avui ens agradaria posar el focus en el darrer estudi de l'organització social Educo, Natius de la Crisi, els nens de la clau. Segons l'ONG Educo, l'estat espanyol, hi ha prop de 500.000 de nens i nenes entre 6 i 13 anys que es queden sols a les tardes a l'estiu. L'època de gran vulnerabilitat, segons els experts, és, i aquesta xifra fa por, un 66% més que el 2009. I el pitjor de tot és que seguirà creixent. Les raons d'aquesta situació passen per una situació econòmica i laboral de precarietat, amb pràcticament el nul suport familiar i la manca de xarxa. Segons aquest informe, a l'estat espanyol hi ha 2,2 milions de llars amb infants a càrrec que estan en risc de pobresa. I Educo fa referència a l'estudi d'UNICEF en el qual parla que el 16,1% de les llars amb infants a càrrec i persones adultes amb treball està en risc de pobresa. Amb treball. Treballar ja no és garantia per combatre la precarietat. Hi ha pocs recursos econòmics i, a més, hi ha poc temps per les relacions de suport, tant familiars com socials. Un any menys volem reivindicar que la infància no pot esperar. Aquest estiu, centenars i centenars d'organitzacions socials, des dels barris, ciutats i pobles de Catalunya, des de la base, faran possible que l'estiu sigui una etapa on garantir el dret a ser nen i nena al nostre país.
Nen de Masia, nen de Masia.
Catalunya Ràdio.
Ràpid reanimació. Se'ns en va una mica més fort. El tenim.
Si la música et dona vida, vine al Corte Inglés, perquè celebrem el Dia de la Música amb un 3x2 a tota la música.
Dia de la Música al Corte Inglés.
Catalunya.
Coses per fer. No m'ha agradat ja pensar que no hi vaig fer res.
Solidaris, amb Adrià Bas.
I com que aquí escoltem tothom, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Cau el meu món i tot se'm torna gris. La meva ombra se l'endú al vent. No sap a qui seguir.
Vostès, Arrels, com a membres de la xarxa d'atenció a les persones sense sostre de Barcelona, si no tinc mal entès, fan un recompte i un cens de les persones que viuen al carrer. Sí?
Sí, el que és el recompte el fem dins de la xarxa, dins de la xaps, diguem, la xarxa de persones sense llar, que van sortir 1.026 persones, i com a Arrels Fundació fem un cens, diguem, que consisteix en entrevistar aquestes persones que dormen al carrer.
Ah, aquest any el recompte deia que a l'engròs, si fa no fa, unes 3.000 persones sense llar són a la ciutat de Barcelona, aproximadament 2.000 que són ateses a través d'alguna de les entitats i d'albergs de la ciutat, i 1.026, com deia ara vostè, que dormen al carrer. Després del recompte, també ho ha dit vostè, ve un cens que consisteix en prendre una mostra d'aquestes persones i fer-los un qüestionari per saber dades més qualitatives de com viuen aquestes persones i que puguin ajudar a donar-los una atenció més adequada. Aquests dies han tornat a fer aquest cens. L'any passat el cens va servir, entre altres coses, per determinar que de mitjana el temps que dormen al carrer les persones sense llar de Barcelona és de 3 anys i 9 mesos, gairebé 4 anys. Tenim resultats ja del cens d'aquest any?
Tenim uns resultats primers, diguem.
Perquè fa molt poc que s'ha fet.
Perquè fa molt poc que s'ha fet i a més hi ha molta curiositat per aquestes dades i això creiem que s'ha de donar. I a poc a poc anirem aprofundint perquè creiem que hi ha filons que podem aprofundir d'una manera molt interessant que anirem fent. Jo penso que una de les dades és que aquest cop ens ha sortit que la gent diu que porta uns 3 anys i 4 mesos dormint al carrer. Aquesta xifra, per tant, com que està baixant, la significació que nosaltres estem donant ara de moment així de manera provisional és que el que està passant és que està arribant gent al carrer nova i llavors caldrà aprofundir una mica més. Una altra cosa que ens està sortint és que la gent, l'ús dels serveis d'urgències està creixent. I això el que creiem també és que com que és gent que acaba d'arribar al carrer, la gent que acaba d'arribar al carrer el que fa és utilitzar més els serveis d'emergències perquè dormir al carrer és una situació molt dura físicament i, com ja sabíem, la gent que porta més temps cada cop fa un ús més petit d'aquests serveis d'urgència.
La proporció d'homes-dones és si fa no fa la mateixa. L'any passat eren més del 80% homes, la resta dones.
Aquesta és una de les variables que es manté durant molts anys, diguem, no? El 84% han sigut homes, el 9% són dones i la resta són persones que han dit que es consideren altres, val?
No hi havia, pensat en això, tota la raó.
Sí.
I també es manté l'edat, no? La mostra demogràfica, gent molt jove, d'entre 25 i 50 anys.
Sí, hem vist que l'edat ha baixat una miqueta en aquest any i tornem una mica amb el mateix. De fet, hi ha entitats que estan dient, entitats potser que treballen amb gent més jove, que alerta, que tenen la sensació de que hi ha gent més jove que està arribant al carrer.
Quan diu més jove vol dir menors?
Menors creiem que no, però el problema que tenim també és com amb tot el tema d'exoterats. Tot això són dades que caldria aprofundir i que...
Dels menors no acompanyats, dels nens que surten de la tutela.
Sí, de fet la mitja que ens surt a nosaltres ara mateix és de 44-45 anys i que la majoria estan entre 25 i 55 anys.
El 61% dels encastats de l'any passat, insisteixo, perquè són les xifres que jo tinc, presenten un grau de vulnerabilitat mig i un 19% aquesta vulnerabilitat és més alta.
En aquest any aquesta xifra es manté bastant, estem parlant de també a prop d'un 19, i ha pujat a baixa, la xifra que ha pujat una miqueta més és la de vulnerabilitat baixa. Val? I ha pujat una mica més, entenem que és perquè gent que acaba d'arribar al carrer. Per tant, el que hem de veure amb aquestes persones una altra vegada que és el que fer amb aquestes persones per evitar que tot això es prollongui molt més amb el temps. Perquè al carrer, una altra vegada que ens ha sortit és que a prop del 30% de les persones han rebut algun tipus d'agressió. Aquestes agressions es pugen amb les dones i amb la gent més vulnerable arriba fins al 60%. És que el carrer és un espai molt agressiu, és un espai molt dur i recordem una xifra que a més aquesta dada, és a dir, la tenim com a res i és que l'esperança de vida de la gent que dorm al carrer es redueix fins a 20 anys.
Això és Barcelona, ciutat, àrea metropolitana?
Barcelona, ciutat.
Es compten altres grans ciutats del país?
De fet, fins ara s'han comptat a Lleida, Girona, Tarragona, per tant, és molt, molt bo que s'hagin fet les quatre capitals. Aquest any s'ha fet, de fet, a Tarragona, Reus i Mataró. Es farà també, l'any passat, perdó, es va fer a Girona, Lleida, Sant Adrià, Badalona...
Sabadell, Terrassa, Igualada, Manresa, no sé, se m'han acudit moltes, eh?
Aquestes, de moment, encara no ho han fet, diguem, no? Llavors, el que nosaltres, una de les coses que proposem és que el mateix, una cosa que ens agrada molt, per exemple, d'Anglaterra, és que per llei s'obligui a saber el número de persones que dormen al carrer a totes les poblacions.
I, per tant, és responsabilitat dels ajuntaments.
Sí, 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 sí. Hauria de ser així, de donar sempre que, sigui, sempre que hi ha una cosa que és de responsabilitat pública, seria bo afegir la coletilla de que amb garanties i amb transparència, perquè si no aquestes xifres són... L'estadística és molt perversa, també.
Per què és important determinar quant de temps fa que dorm al carrer una persona? Què importa si fa 6 mesos o fa 4 anys que és al carrer, si al cap i a la fi el que compta és que està dormint al carrer?
Aquesta dada és sobretot per veure com està anant la cosa. Clar, quan les persones més temps porten dormint al carrer, vol dir que menys atenció estem fent a aquestes persones. És a dir, el que nosaltres necessitem saber de la gent que dorm al carrer no és tant el temps que porten, encara que sí que és la dada, potser que és més visual, sinó el que volem és aquesta vulnerabilitat d'aquesta persona, que és dintre de molts factors, com és l'edat, la salut, la necessitat d'urgències, si té algun tipus de toxicomania i el temps que porta. Ara bé, també està vist que una persona, quan més temps porta al carrer, més difícil és revertir aquesta situació. Per tant, dit d'una altra manera, quan més aviat solucionem el problema d'aquesta persona, menys dificultat tindrà aquesta persona per sortir-se'n.
Per tant, no es pot atendre de la mateixa manera ni donar el mateix tipus de serveis i atencions a tothom, perquè no. Aquest perfil varia moltíssim.
Absolutament. És a dir, quan nosaltres, per exemple, parlem del housing first, que és el dir donar a les persones allotjament com a dret i a partir d'aquí un suport, això és per a les persones que estan en una situació més cronificada. De fet, jo vaig participar el primer dia amb el CENS i hi ha gent que estava al carrer, de fet, hi havia una de les persones, primeres persones que vam entrevistar, que deia, bueno, jo tinc una feina en Barcelona Activa, estic dormint al carrer, gràcies a Barcelona Activa, va dir, estic dormint al carrer, estic esperant a cobrar per anar a un habitatge de relloguer. Per tant, aquesta persona no hi ha cap necessitat que estigui, cap persona hi ha que necessita que estigui al carrer, vull dir que aquesta persona deixarà el carrer aviat, però ha hagut de passar un temps al carrer, que això psicològicament ja és molt greu. Per això les nostres propostes que fem és obrir espais per tota la ciutat, perquè aquestes persones, encara que hagin de passar per uns espais que no són adequats per dormir, però com a mínim estem mirant la situació, estem evitant que els robin, estem evitant que els agredeixin i estem evitant, sobretot, de passar la nit al ras, que psicològicament és molt dur, i a l'hivern encara més, i a l'estiu també, perquè la calor també és un problema.
I vostès, Arrels, específicament, a quin d'aquests col·lectius donen més atenció, més prioritat?
Nosaltres prioritzem l'atenció a les persones que estan en una situació més cronificada. És a dir,
que fa més d'un any que són a fora, que són al carrer.
1, 2, 5 i 10. Yeah. De fet, nosaltres donem... encara que la cronificació molts cops es defineix pel temps, nosaltres definim una mica més la cronificació per les persones en què revertir la situació és molt complexa. Aquesta persona que deia que aquesta nit que estava esperant a cobrar per anar al cap d'una setmana a una habitació de relloguer, la situació, revertir-ho és molt senzill. Ara hi ha gent que porta molt de temps, que estem fent molt tard i que revertir aquesta situació és d'una complexitat altíssima.
Les xifres pugen. Per què creu que passa?
Perquè no es fa els deures. És a dir, molts cops...
Mira, la següent pregunta que tenia és si creu que les polítiques d'atenció a aquestes persones són adequades. Ja veig que m'ha contestat les dues en una.
Absolutament. És a dir, si la xifra puja, o sigui, no hi ha res que faci veure que la xifra baixi. Per suposar, les administracions estan fent moltes coses i no podem dir que no estiguin fent res. Ara sí que és cert que, per exemple, el pla de sensellarisme té previst donar una solució per a 100-150 persones en els propers 4 anys, però estem parlant de 1.026 persones en una sola nit. Per tant, aquest pla és... bones intencions, però que cal donar molta més empenta.
1.026 persones en una sola nit. Com es fa aquest recompte, exactament?
El que és el recompte... El que es fa...
Fem una cosa. Quina diferència hi ha entre el recompte i el cens? D'una manera molt sintètica. I per què es fan per separat i no es fan al mateix temps?
Molt bé. El recompte es fa amb la xarxa d'atenció a persones sense llar i es fa... el que serveix és per quantificar i dimensionar el problema i, a més, per saber en quins punts hi ha gent. És pentinar tota la ciutat i veure on està la gent i saber quanta gent hi ha. Això de què serveix? Això serveix perquè si nosaltres tenim una sèrie, per exemple, de 3-4 anys, veiem si la situació va millor o va pitjor. I ja està.
I si una persona es mou? És a dir, ara és en un barri, després és en un altre...
Per això es fa en una sola nit. El recompte es fa en una sola nit. Uh-huh. Val? Llavors es fa en una sola nit precisament per evitar duplicitats.
D'acord, però dona una xifra real? És a dir, si per què no ho feu en dues o tres nits per fer un promig?
Bueno, perquè és una xifra de mínims. Per tant, aquí el que caldria... Home, lo interessant seria fer-ho molts cops a l'any, però el problema seria que aquí, clar, moure tants voluntaris, la complexitat seria elevada, diguem, Però no està malament. Ara bé, sí que és veritat que amb els anys el que estem veient s'està creixent.
Sí.
Val? El cens, què busca el cens? Un cop sabem si la problemàtica va millor o pitjor, o independentment d'això, amb el cens el que fem és, durant dos o tres nits, que ens estan plantejant l'any que ve, veient la capacitat de mobilització de voluntaris, pot ser fer-ho una nit una mica pel mateix, és entrevistar aquestes persones. Amb el recompte no hi ha contacte amb les persones, amb el cens s'entrevista aquestes persones. Llavors, és una entrevista per veure quin grau de vulnerabilitat té aquesta persona. No?
Quines preguntes els hi fan?
Per exemple, se'ls fa quant temps fa que estan dormint al carrer, si han anat als hospitals en els últims 6 mesos, si tenen alguna dificultat, alguna medicina que no poden tenir, l'edat, l'origen també es pregunta, si han tingut alguna agressió.
Se'ls demana per què són en aquella situació i si volen o poden sortir-se'n?
Aquesta pregunta la preguntem normalment després. O sigui, el que volem primer és... Això nosaltres ho considerem com una acció d'emergència, és a dir, aquestes persones, què els està passant ara i com estan de malament. El com han arribat al carrer, nosaltres considerem que és una pregunta que hem de fer més endavant. Un cop estiguin ateses, un cop estiguin tranquil·les, llavors és quan podem començar a fer aquests estudis que volem començar a incorporar i dir, bueno, què ha passat, no?, a la teva vida, què ha passat per poder arribar.
Ferran, en altres països es fa de la mateixa manera?
Bé, això és una proposta que va arribar a nosaltres, ho estem incorporant dins d'una campanya europea que d'una entitat anglesa.
L'any passat, la European End Street Homeless Campaign, no?
Sí, de la BSHF, una entitat anglesa, val? Europea, encara és europea, diguem, no?
Sí, sí, tant. Val? Continentalment, si més no ho és.
Continentalment ho continua sent. Val? I el 2016 es va fer a Westminster, a Croydon, del Regne Unit, a València i a Barcelona. I aquest any es farà a Barcelona, bueno, ja s'ha fet a Barcelona, es farà a Brussel·les, a Budapest, a Brighton, Torbay i Leicester, val? A diferents ciutats. Val? Bueno, és una campanya, que una eina que ve d'una entitat dels Estats Units i bueno, l'estem provant, hi ha coses a millorar i que les anirem millorant entre tots.
Jo he començat aquesta xerrada amb vostè dient que aquí escoltem tothom. La setmana passada va venir el Solidaris, l'Andrew Funk. Ell és un noi nord-americà, és membre de l'associació Homeless Entrepreneur. Ell defensa que la gent que viu al carrer se'n pot sortir a base de talent si la societat els dona l'espai perquè expressin les seves habilitats i si els donem la confiança perquè ells mateixos es responsabilitzin de si mateixos per retornar alguna cosa a la societat. Va explicar també que a través de la seva associació els ajuden a trobar feina i que aquells que se'n surten gràcies a la seva mediació els demana que reinverteixin una part del seu sou durant 6 mesos perquè aquesta entitat, perquè aquesta organització pugui seguir ajudant altra gent. I vam dir, quan vam començar l'entrevista, que el seu mètode no acaba d'agradar a molta gent de casa nostra. De fet, ell mateix va expressar obertament en aquest programa les seves diferències amb vostès, amb les entitats que integren la xarxa d'atenció a les persones sense llar, i vam rebre algun missatge a les xarxes socials del programa, molt crític amb el fet que l'haguéssim convidat. Per això, avui també volíem demanar-li a vostè, Ferran, models com el d'aquest senyor, com el de l'Andrew Funk, o com aquell altre que també coneixem, que es diu Hidden City Tours, que és una empresa de guies turístics amb persones sense sostre, que són els guies, poden formar part de l'atenció a les persones sense llar de Barcelona? És un model que podem donar per bo?
Bé, jo no m'atreveria a dir mai si un model és bo o dolent fins que no s'hagi provat. Per tant, si ell considera que és una eina que es pot fer-ho, jo crec que s'ha de provar i ojalà funcioni, la veritat és aquesta.
Home, és evident que és un mètode que és molt peculiar, perquè és molt... Jo ho deia la setmana passada, ho vaig explicar en el programa, que la sensació que jo tenia personalment en escoltar-lo era que era un mètode molt anglosaxó, nord-americà, del si vols pots, però és evident, i ell també ho va dir, que això no pot funcionar amb tothom, clar.
Està clar, o sigui, el que està molt clar és que amb la gent més cronificada, la gent que porta molt temps al carrer, fins i tot gent que està ja en un habitatge o que està en processos ja de treball bastant intens, el tema laboral és una complexitat enorme, val? Pensem gent que porti, per exemple, 10 anys al carrer amb un procés d'alcoholització, el sortir d'això és molt complex. Ara bé, que hi hagi gent que fa poc que està al carrer, que està en una situació menys vulnerable i que pugui anar a treballar, pues això és difícil dir que no. Ara bé, també és veritat que anar a treballar sense una llar és bastant complexa. Per tant, el que nosaltres una mica creiem és que segurament, segur que aquesta persona en un lloc per dormir i poder-s'ho dutxar i poder anar a treballar serà molt més fàcil que no treballar havent dormit al carrer, val? Per tant, jo crec que no és incompatible una cosa o l'altra, potser és un tema d'ordre, val? Amb el tema de, per exemple, de si és acceptat o no, jo crec que la xarxa de traducció de persones sencera està formada per moltíssimes entitats.
També hi ha l'Ajuntament.
També hi ha l'Ajuntament, exactament. Per tant, aquí quan parla una xarxa, a vegades és bo distingir també una mica el mànem de cada un. La nostra posició, bueno,
quan diu el nostre vol dir Arrels,
de Arrels Fundació, hem parlat amb ell un parell de vegades, amb ell, i el que diem, i a més jo personalment li vaig dir, bueno, les coses s'han de provar i ja està. Una altra cosa és que hi hagi segons quines coses que nosaltres com a Arrels, almenys amb la gent que nosaltres atenem, sabem que començar per la feina en el nostre cas no és la solució. Pel que fa a les aportacions, jo penso que això, el que és important...
Què vol dir les aportacions?
El que estem dient de que una part dels seus ingressos pot col·laborar... No?
Que la reinverteixin en aquesta entitat o no?
Bé, això jo crec que hauria de ser una cosa opcional per a aquesta persona, o bé, o és un pacte entre dos, en el fons, no? Jo crec que això s'ha de decidir, això és una qüestió difícil. La pregunta és si aquests ingressos li donen, per exemple, per mantenir una llar. Però això tampoc... La veritat és que caldria saber més detalls. Per mi el que caldria saber és què en pensen aquestes persones, m'explico? Perquè nosaltres des d'arrels també la gent fa algun tipus d'aportació dels seus ingressos que nosaltres considerem molt important, però no fan aportacions a arrels, sinó fan contribueixen a la despesa que ells mateixos, que la recuperació d'aquests drets aporten, diguem, no? Per tant, estan pagant part de la seva feina.
La seva pròpia despesa.
Exactament.
En aquells,
una part molt
petita. En aquells allotjaments que vostès els proporcionen.
Clar, per tant, estan pagant una part molt petita de la seva despesa. Per tant, jo crec que el model és diferent. És bo o dolent? Jo insisteixo, al final hi ha gent que està dormint al carrer, hi ha gent que té necessitats, i jo crec que descartar qualsevol opció és arriscat. Perquè el que és cert és que ho estem fent molt malament entre tots, socialment, perquè no estem donant la solució. I si em permets, jo crec que els micròfonos han d'estar oberts a qualsevol persona que vulgui parlar.
Doncs no? Això hem fet, per això vostè és aquí avui també. Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, moltes gràcies per haver passat pels Solidaris.
Gràcies a vosaltres.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.
I avui on tenim la Marta? Fent territori, perquè des de dijous i fins demà diumenge a Sant Joan de les Abadesses s'està celebrant el Festival Clownia, la xarxa Molina.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu vent sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels.
Un dia el grup Charango va decidir donar forma a una utopia, un festival en un petit municipi que a través de la cultura contribuís a la transformació de la societat. Aquesta utopia és el Clownia, un festival fet a la seva manera. Sergi Carbonell, del grup Charango.
Després d'estar viatjant i fent concerts per Europa i conèixer els festivals que hi ha per Europa i la manera com els munten, doncs ens venia molt de gust intentar aproximar a casa aquest model que tant ens ha agradat i tant ens agrada quan sortim a tocar fora, no? És intentar posar la música amb la llum del dia també, no només que hi hagi concerts a la nit, sinó que al matí hi ha concerts, a la tarda hi ha concerts, durant tot el dia es pot disfrutar de música i d'altres arts i disciplines. I a més fer-ho amb un ambient molt familiar. Durant tota la Clownia hi ha una convivència perfecta, que és super intergeneracional, i conviuen perfectament doncs, les famílies amb la gent més jove, amb la gent més gran, amb tota la gent del poble.
El festival va començar dijous a Sant Joan de les Abadesses i s'allarga fins diumenge. A part de música i concerts, hi haurà tallers, xerrades, art en viu. Es parlarà de migració, de silencis mediàtics i de pobles ocupats. Avui, però, hem volgut fer xarxa amb l'espai Consciència del festival, un espai de pensament crític que, a través de debats i tallers, pretén donar eines per canviar el món i reflexionar sobre una altra societat possible.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra.
El Clownia parteix de la premissa que el rol de l'artista és transgredir el saber convencional, anar més enllà del que és entregat pel govern o del que diuen els mitjans, i es pregunta quina és la relació que tenen els artistes amb la societat. Per això organitzen la xerrada Cultura amb Causa, provocar, transgredir, construir, on hi participarà l'actor David Martínez de l'Anna Beba.
Presentarem un taller que es diu Nadant en la diversitat, i es tracta de crear, a través del joc i de teatralitzat, una història on passen coses, no? I és el tema de com podem viure amb harmonia dintre de la diversitat. Llavors, la història arriba un moment que hi ha un conflicte important i tots els participants s'han de posicionar i veure com poden resoldre aquesta situació. I en funció de la capacitat del grup, s'obren unes preguntes i unes opcions per poder pensar quines són les accions que podríem fer perquè la història funcioni. I d'aquesta metàfora després passem a la realitat i intentem veure quines coses que han sortit de la història podrien ser paral·leles al dia a dia, i si ens dona alguna pista de com millorar la nostra actuació per fer un món una mica millor.
A més, el David Martínez està fent l'obra de teatre El rei del Gurugú, sobre el drama de la immigració a la tanca de Melilla, que apel·la a les contradiccions de la condició humana.
Sí, presentarem dintre d'una xerrada de Cultura amb Causa diferents visions de com la cultura pot tenir un impacte per transformar, i una part important és El rei del Gurugú, que és una obra que estem fent amb en Ferran Joan Miquel per mostrar una realitat de frontera sud que normalment no es mostra des d'aquesta mirada potser més poètica.
Otro mundo es posible.
Dicen que eran más de un millar. Dicen que fueron de todos los campamentos. Dicen que bajaban en fila a India para no caer por los barrancos. Dicen que durante la marcha todos callaban. Dicen que verlos bajar en la oscuridad era como ver una procesión de cuerpos sin alma. Dicen que estaban asustados, pero que aunque hubieran 100 vallas no darían marcha atrás.
Resiste al andar, resiste y grita.
Demà diumenge hi haurà un taller de muralisme participatiu dinamitzat per l'artista Iris Serrano. Ella creu que les arts i la cultura han de ser al servei de la gent i que són una potent eina de transformació social.
Este año habrá pintura en vivo por dos días y para mí son espacios muy interesantes en los que el creador y el público puede compartir este proceso que en general se realiza en la intimidad.
Un taller participatiu per a tots els públics on es farà un mural mitjançant l'ús de tècniques d'art urbà i es crearà una obra conjunta.
Siempre trabajo con iconos femeninos y las cosas que quiero contar pues van desde emociones personales a muchas veces tengo la suerte de poder acompañar organizaciones y causas con las que me siento absolutamente comprometida y la herramienta es mi pintura y por ahí es que me dejan darles la mano y poder andar con ellos, ¿no? Y esto me hace muy feliz y dignifica absolutamente mi trabajo como pintora.
Con tales hores es dies m'afonen un pou. Ja no tinc ni subsidi ni sou. El València afonat, la tele trenca, caient en picat, toque fondo. M'he papat tots els reality shows per ma mare que arriba el dijous. La taverna obrirà, el got preparat, posem-nos el cap com un bombo. He
pagat per... El David Martínez, actor, i l'Iris Serrano, pintora. Els dos veuen la feina d'artista lligada a la transformació social, com tots els grups de música vinculats al festival. Sergi Carbonell, de Charango, ens dona més pistes dels espais als que encara som a temps d'arribar.
Una altra de les xerrades que tenim avui, per exemple, és sobre migració i exili, i tindrem doncs una sèrie de testimonis de diferents països que ens explicaran les seves experiències personals del viatge que els ha portat fins avui a casa nostra, que ja és casa seva, i els entrebancs que s'han trobat en aquest procés i que encara avui en dia se segueixen trobant. Compartiran una mica amb tots vosaltres doncs, la seva visió.
Comptant els dies, setmanes, mesos i anys, tinc un malson recurrent amb el banc, no puc anar-me'n, m'està sagnant una hipoteca que ja és una multa.
Avui a les 7, per exemple, per acabar, tenim l'última xerrada, que és Ni un pas enrere, eines per la desobediència, on com a ponents tenim el David Fernández, l'Arcadi Oliveres, Fernández de l'Ai Altarriba, i on debatran sobre el paper de la desobediència civil com a eina de defensa dels interessos col·lectius.
La desobediència, alternatives en l'àmbit de l'educació, el paper de la dona als festivals a casa nostra, tot això a l'Espai Consciència del Clownia i més xerrades, més música i una fira d'entitats. Més informació pels que vulgueu arribar a Sant Joan de les Abadesses, www.clowniafestival.cat.
Solidaris, no et donis per vençut.
Si sapiguéssim la resposta, si obeíssim els de dalt, si el nostre cor no fos culpable d'haver-nos fet tan mal, si només amb un somriure tot s'hagués resolt, si les bases del conflicte no fossin qüestions d'amor.
Hola, sóc la Marina Portavella, membre de la ONG catalana Dream Nepal, que treballem per acollir i donar cobertura a nens i nenes de Nepal que tenen els pares a la presó. Avui és Sant Joan i segurament molts de vosaltres heu anat de rebella. Per això, avui us vull proposar un bon espectacle d'humor per començar l'estiu. Serà aquest dimarts, el dia 27 de juny, a 8:45 del vespre, al Teatre Club Capitol de Barcelona. Hi haurà el Pep Plaza, el David Guapo, l'Anna Bertran, el Sergi Cervera, l'Itziar Castro, per dir-ne uns quants. Tot això conduït per l'Àngel Llàcer com a mestre de cerimònies. El preu de l'entrada va íntegre per ajudar-nos a tirar endavant la nostra casa d'acollida a Katmandú. Si voleu venir, entreu a dreamnepal.org i allà us ho expliquem tot. Per viure sense tenir
por. Espera, espera, no marxis tan de pressa. Marina Portavella, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No ens queda gaire temps per acabar el programa, però ja que ens has vingut a fer una agenda, explica'm una mica més. Quan i com vas viatjar al Nepal per primera vegada?
Per primera vegada fa uns 13 anys, 14, amb la Laura Recoder, i vam anar a treballar en un orfenat de voluntàries on havien nens amb pares a la presó, nens que tenien els pares a la presó. Hem continuat anant tots aquests anys i fa 2 anys, el 2015, arran del terratrèmol que hi va haver, vam decidir muntar la nostra pròpia ONG i obrir la nostra pròpia casa d'acollida, i aquí es suma el Javier Hinojosa, que és el tercer de l'equip, i a partir d'aquí els tres tirem endavant el projecte.
Què els fa especialment vulnerables a aquests nens pel fet de tenir els pares a la presó?
Els nens que tenim ara no són nens que tenen pares a la presó, sinó que són nens que vivien dintre de la presó i nosaltres els hem rescatat amb l'ajuda d'Indira Ranamagar, que és una altra ONG.
Va passar per els Solidaris ara fa un parell d'anys.
Exacte, doncs la Indira és la nostra contrapart, la nostra sòcia. Llavors amb ella, amb l'ajuda d'ella, podem rescatar nens, i per tant els que venen a casa són nens que no han vist mai l'exterior. És una ajuda molt particular perquè són nens que no han vist mai l'exterior, no han estudiat, no tenen res, i les mares ens demanen que els traiem, no és que anem a agafar cap nen que no vulgui, i ens els enduem a casa, i a casa doncs tenen una gent nepalí, tot l'equip que tenim treballant allà són nepalís, i hi ha unes mamis, hi ha una directora, hi ha una mestra de kindergarten, a part els nens van a l'escola, els hi donem educació, cuidem de la salut, cuidem a nivell psicològic dels nens, se'ls hi dona suport a tots els nivells, fins al moment que la mare surt.
Quan la Indira Ranamagar va passar pels Solidaris parlava de la situació de les presons i sobretot per l'augment de... o per la situació específica dels presos polítics, presos de consciència. Quina és aquesta situació d'aquestes persones?
Continua estant... La veritat és que nosaltres amb números, o sigui, amb xifres, no t'ho sé dir molt bé, però al final la informació que tenim és la que ens donen ells. Però el que és veritat és que a Katmandú, a Nepal, al país sencer, hi ha un 70% de població reclusa que diuen que és innocent, o com a mínim no ha estat jutjada. Per tant, el tema de la presó allà, primera, que estan pleníssimes, i segona, que hi ha molta gent innocent a dintre les presons. Per tant, a sobre, quan són dones, entren amb els nens, i aquests nens viuen allà dintre.
Quants nens viuen a la vostra casa, a Katmandú?
Ara 17.
17, nens i nenes, barrejat.
Nens i nenes, ara tenim 17, i la intenció, i de fet aquesta festa va molt enfocada a això, necessitem una empenta per poder obrir la segona casa, que en aquest moment ja la tenim llogada, o sigui, està a punt, però bueno, necessitem amoblar-la i posar-la en marxa, i la idea és rescatar 10-12 nens més. Encara no ho sabem segur, marxem la setmana que ve cap allà.
Això t'anava a dir, perquè tu aquest dimarts tens aquest show d'humor, convidem a tothom a anar-hi, el dissabte que ve, perquè la Marina Portavella és membre de Canet Rock, i al Canet Rock, i després tu ja te'n vas cap allà fins a finals de setembre.
Sí. Aquest estiu tenim allà molta feina a fer, i aquesta segona casa, i de la primera casa tenim encara que arreglar moltes coses. Bueno, ens fa molta il·lusió, el projecte està anant molt bé, la veritat.
Ens ha fet molta il·lusió que vinguessis, Marina Portavella, gràcies, que són les 4 i marxem.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. I have...
Doncs això, que ja és l'hora, el Ricard García Moyano, la Blanca Busquets, l'Adrià Bas, la Marta Molina i tot l'equip dels Solidaris, el Josep Maria Marçal a l'altra banda del vidre, també, que no me'l deixi, contents d'haver estat amb vosaltres un altre dissabte. Tornem la setmana que ve a les 3 dissabte a Catalunya Ràdio i, com dic, sempre que vulgueu, a catradio.cat. Que vagi bé, adeu-siau.